자, 가자. Arrenquem aquesta última hora aquí al Món RAC1, aquest dimecres, amb un cop a la nostàlgia, perquè, clar, quantes d'aquestes frases recordeu?
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
Rosa, ens ha tocat la lota.
Ai, bé.
I és el primer any que ens fan aquest pedido i hem de quedar bé, ho entenies, això?
Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale.
T'han fet mai la pinça birmana?
Fa mal?
Són només algunes de les infinites frases que al llarg de 40 anys s'han popularitzat a Catalunya gràcies a les sèries de TV3. Ara, dos lingüistes han fet un recull d'algunes de les frases més recordades i populars a un llibre que de bo que és fantàstic, que me l'he pogut mirar aquests dies i com a espectador de moltíssimes d'aquestes sèries és d'aquells de llegir, rellegir i sobretot de guardar i de tenir-lo a casa, aquest llibre que es diu Me l'imaginava més gran, que segurament molt recordareu, com deia, era una frase que sempre deia el personatge d'Europa, no? Un llibre però que també serveix per parlar de com ha evolucionat el català en la ficció els últims 40 anys. A veure, Mònica Montserrat, bon dia.
Bon dia, Sergi.
David Paloma, bon dia.
Bon dia.
A veure, quantes d'aquestes 40 sèries? Víctor Amela, bon dia.
Ah, encantat, bon dia.
Com estàs, Víctor?
Molt bé, el llibre és fantàstic, m'he estat ara fullejant. És llegidor, entretingudíssim, segur, i serà un èxit de Sant Jordi, sens dubte. Sí, sí. Ara
és que segur. A veure, quantes d'aquestes 40 sèries, hem dit 40, que repasseu heu vist senceres, vosaltres dos, Montserrat, Mònica i David?
Jo la Mònica n'ha vist més que jo, de senceres.
Jo diria que és possible que totes.
Totes, eh?
El que passa és que unes amb més fidelitat i unes altres una mica més així esporàdicament, però al final totes senceres, segur. Sí, sí,
I en
sí,
canvi
sí,
la primera, aquesta de Carme i David, cuina i menjador i llit, aquesta, com que tu eres molt menuda, doncs aquesta sí que jo, que era adolescent, ja l'havia vist, eh? Signada per Terenci Moix, i era un format, clar, han passat molt els anys. Era de l'any 84, hem reculat 40 anys enrere.
84, eh?
L'any 84. Aquesta no la recordava ni jo, pràcticament, eh?
I el format és molt modern, perquè si teniu al cap Modern Family,
sí,
que de cop i volta es posen com a parlar a la càmera i tal, això passava a Carme i David, cuina, menjador i llit. Sí, sí, sí.
Hem de recuperar aquesta, eh?
S'aturava l'acció, eh?
Sí, sí.
I s'adreçaven a la càmera.
Això José Mota també ho fa molt, els gags.
Sí, sí. No va ser una... Clar, és que després han vingut les sèries que han vingut, però no podríem catalogar-la com una sèrie d'èxit, en tot cas.
No, és nosaltres...
Però és el que va obrir camí, potser.
Sí, és... Qui va obrir més camí va ser La Granja. I a partir de... Des de la primera... A veure, hem de pensar que TV3 al començament era sèrie de producció aliena, i per això ens va enganxar Dallas, i per això, doncs...
I Magnum, no? I l'Estrava Isaura.
I totes aquestes... I aleshores, a partir del 92, amb Les Tresines i amb La Granja, o 89... I sembla que La Granja eren els primers...
La Granja va ser el germen de les futures sèries costumistes, nou, no? Sí. És a dir, primer de Poble Nou i de totes les que van seguir. Sí.
Ara anirem pràcticament sèrie per sèrie. Recuperarem algunes d'aquestes frases mítiques perquè tothom des de casa o al cotxe o sigui que ens estiguin sentint puguin fer oi, sí, aquella, l'altra. Però deixeu-me preguntar, a veure, Mònica Montserrat, David Paloma, dos lingüistes... Fans de les sèries, expliqueu d'on surt la idea de fer aquest llibre.
Aviam, la idea surt justament d'aquesta combinació, però sobretot surt de la part més seriòfila que tenim tots dos, perquè des del punt de vista acadèmic, professional, hem analitzat sèries, no? Des d'un punt de vista això, lingüístic, en relació amb la variació geogràfica o en relació... Amb la qualitat de la llengua, sí, amb els recursos que es fan servir, etc. I teníem ganes de fer un tom i de no treballar-ho des d'un punt de vista acadèmic, no? Que sempre és més avorrit, i no? La dissecció de la llengua, sinó fer-ho com des del plaer, no? És a dir, com que són sèries que ens hem mirat i que hem seguit per passar-nos-ho bé, com tothom que ens enganxem a les sèries, que ja tenim ganes d'enganxar-nos expressament, no?, a una sèrie, ho hem volgut fer això, no?, i també des del record, des de la memòria, I igualment després hi ha una tasca de documentació, perquè la memòria arriba fins on arriba.
Clar, això us anava a preguntar. Us heu hagut de documentar molt? Perquè és que una cosa és que tu hagis pogut veure totes les sèries.
Clar,
però l'altra és que estem parlant de 1.900 capítols del Cor de la Ciutat, 1.500 de la Riera.
Sí, sí.
Ens hem hagut de documentar, sí. I en unes sèries més que en unes altres. Ja. Quan les sèries són de pocs capítols, com les Tresines, que en tenien 13...
Això és molt fort. És una cosa que sempre parlem, perquè en aquest programa hi ha... molt fan de les Tresines, vull dir, començant pel Jordi Basté, el Joan Ferrer també, redactor del programa, que són fans devots, absoluts devots de les Tresines, i una de les sensacions més esteses quan en parlem és que, per exemple, com passa també amb Mr. Bean, que són sèries que dius, és que van tenir molt pocs capítols. Que et dona la sensació que fossin...
No és proporcional als capítols que va tenir. És a dir, una empremta molt, molt fonda, no? Clar. Va ser el cas aquest.
Sí, 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 exacte, exacte.
Amb Europa també tenia molt pocs capítols.
Europa en tenia pocs, sí, sí. Sí, sí. I és veritat que amb les Tresines són 13 capítols, no?, i que es corresponen en festivitats, no?, les parts de l'any, les tradicions de l'any, tot
Festa
això.
Festa Major, Setmana Santa...
Sí. Yeah. Sí, sí. I, clar, també és veritat que les han reposat diverses vegades... Clar. I això fa ajuda. Que se't clave la memòria i que, clar, la memòria és una percepció.
Digue'ns alguna de les Tresines, alguna de les frases.
Mira,
que he acollit.
Una, jo dic la del Camaco, no?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, no, a veure, li fan una regala, un regal a una de les tres Tresines i és una estatueta que no val gran cosa.
El fa la Paca, tres, valenciana. La Paca,
i es miren el regal, se'n van a la cuina, les tres germanes, i diuen... però què és això? És a dir, és que no val res, d'on ho deu haver tret, perquè a més és que és de mal gust. I aleshores, de cop, entra la Paca a la cuina i els diu, què us ha semblat el regal? Nena, que maco! Quin bon gust que has tingut!
Sí, 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 sí.
I, clar, era aquesta mena de... d'hipocresia, però que... No?
Però una hipocresia en pro del veïnat, no? De la concòrdia veïnal.
I una cosa que vosaltres també destaqueu en el llibre que tenien les Tresines, que és després d'una primera etapa molt normativa de la llengua catalana, clar, apareix una sèrie que fa servir castellanismes com pedido, susto, estupendo...
I és el primer any que ens fan aquest pedido i hem de quedar bé, ho entenies, això?
Però és que així és com parlava la gent abans, el meu pare i les seves cosines i amigues, parlaven així, pedido. Clar.
I això passa també en Plats Bruts, després, no? D'una manera més estripada, que ja ve a tomb, no? També amb el to de la sèrie.
Ara hi anirem, Vull dir, en repassarem algunes, però hi ha una cosa del llibre que m'ha cridat l'atenció, que és que les agrupeu en tres etapes de
gloriositat. Sí, gloriosa són els primers 10 anys, des del 83-84, fins que arrenca Poblenou el 94. Va. Són aquestes sèries que la gent menys recorda, la Carme i David que dèiem, l'Oliana Mor, el de professió API, amb el Kassen, La Granja, que aquí hi ha més...
Els Incunables, que es diu el món de la bibliomania.
I a partir de La Granja i el fenomen de Poblenou és quan comença l'etapa gloriosa. I és que l'etapa gloriosa vol dir que si el 94 hi ha Poblenou, el vespre del 94, a partir del novembre, hi ha Estació d'Enllaç, després el 95 serà Secrets de Família, el 96 serà Nissaga de Poder, i el 96 mateix vol dir que mentre a la sobretaula hi ha Nissaga de Poder, al matí ha quedat arraconada la sèrie de producció Aliena, els Bonanzas i tal, ha quedat al matí, i després al vespre, si és dilluns, o Espanya, si és dijous, Sitges.
Sí, o Arnau.
O Arnau.
Sí, sí.
I després a la matinada reposem Magnum. És a dir, això és l'etapa gloriosa. Mm-hmm. A partir d'aquí, diríem, la televisió es va fer gran, la televisió es va fer major d'edat abans de tenir 18 anys. Perquè amb el Cor de la Ciutat, que són els 1.900 i no sé quants capítols...
1.906, crec que són.
I doncs, aleshores, això era el 2000. El 2000 amb 9 temporades. És tot això que abraça un període d'època gloriosa. I després, postgloriosa, en el sentit que els productes són igual de bons, però no hi ha aquella emergència, aquella eclosió de sèries de producció pròpia.
I aquí és on hi posem Merlí, Polseres Vermelles, etc.
Sí.
I no hi ha tanta confluència, no?, en diverses franges horàries, tot i que sí que hi ha èpoques, que hi ha la de Sobretaula, no?, que aquesta ja és, no?, ha de ser eterna. No. Ara, si ens traguessin la sèrie de Sobretaula, crec que seria un xoc,
clar,
no?, perquè... Sí. I també l'etapa postgloriosa també coincideix amb l'emergència de les plataformes, que per tant la gent tenim una altra manera també de consumir les sèries. Clar, en aquest sentit, el 3CAT, és fantàstic, perquè, de fet, et permet també anar a recuperar, clar, no, fàcilment,
sí,
totes
però abans,
aquestes...
quan tothom es veia obligat a veure a una hora determinada una sèrie i compartir amb milers de persones aquella experiència, segurament era més fàcil que quallés una frase que quedés impresa a la memòria de la gent que ara, no?
Això és veritat. I, de fet, de frases mítiques, clar, en realitat mítiques no n'hi ha 40. Mítiques podem considerar la Vale, me l'imaginava més gran, Rosa t'ha tocat la loto, no? I un parell més. Però després les altres, més que mítiques, són com representatives d'una sèrie en concret o d'un personatge, no? Clar. Caracteritzen el personatge, no?
Això és com el primer capítol de Nissaga de Poder, frase mítica no és, però quan apareixen els dos personatges, l'Emma, el Mateu i la...
I l'Eulàlia Montsolís.
Amb l'Emma Vilarassau i el Jordi Dauder, no? Sí. Aleshores, molt al començament, estan a les vinyes del Penedès, la germana passa per darrere del germà i li diu, els problemes són com les males herbes, s'han d'arrencar de socarrel.
Fa por. Clar,
ja t'ho marca, què passarà? Què passarà aquí?
Sí, bueno,
què passarà?
És la sèrie més morts...
per metre quadrat, per minut. Sí. No?
Em sembla que eren, vosaltres fèieu la relació, no sé si eren pràcticament 500 capítols i una trentena de morts.
Vull dir,
la ràtio mort per capítol és la més elevada de totes.
Un disbarat. Que a més, quan m'imagino que quan veies l'anunci de la sèrie abans que es comencés a emetre... pensaves, aviam, què pot passar al Penedès?
Res.
No? Si és una bassa d'oli, una família del Penedès, fantàstic.
Sí. I... Era el padrino.
Anem a escoltar alguna d'aquestes frases, per exemple. Anem a situar-nos a l'any 1989 amb aquesta.
Salut, Tipeles!
Aquest Salut, Tipeles, de la granja, que n'hem parlat, sí, frase que gràcies al llibre sabem que és una variant d'una dita.
Aquesta la diu el Brillant, a la granja. No és, és a dir, surt a l'article, però la triada per titular l'article és la del mercader de... M'entens el sentit de la paraula?
Sí.
No?
Ah, vale.
Sí, sí.
Que aquesta és una de les feines, és a dir, hi ha sèries en què es diuen més d'una frase, i aleshores tens la dificultat de triar-ne una o altra, no? A les pel·lícules també passa, no? Al final de Casablanca, el torna a tocar Sam, però al final allò és el principi, pot ser el principi d'una gran
amistat. Són dues frases.
Aleshores, exacte.
En tens més d'una.
I amb això de Salut i Peles, però a la sèrie infantil Oliana Molls hi havia... uns personatges dolents, no?, que eren... Bueno, a la primera temporada eren els Mans Blanques i el Cunèpiles, i a la segona temporada el Societat i l'Anònima. I el Societat i l'Anònima també, pràcticament a cada capítol, i de fet a la cançó mateixa d'obertura, la frase era aquí hi apela, nen.
Aquí hi apela, nen.
Aquí hi apela, nen.
Una altra frase, la que dona títol al llibre.
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
Per què heu escollit aquesta partida en el llibre?
Mira, teníem a sobre la taula posar-hi la del Quina gràcia, que la Montserrat Carulla deia cada vegada, perquè li agradava molt tot el que anava veient, fins i tot quan
no
li agradava
tant.
També era un punt d'ironia.
Era un Quina gràcia amb un altre to, una miqueta diferent.
Però ens vam quedar amb aquesta de l'Emperiues, perquè, clar, quan arriba a qualsevol lloc i tot li sembla petit.
Que és una frase que tots hem dit algun cop.
Sí, i tant.
Sens dubte. Seguríssim.
I tot el grup, perquè són un grup que van d'excursió a Europa i s'ho han organitzat... els ha tocat un sorteig, no?
Sí, els va tocar un sorteig. Sí. De fet, ja el primer cop que l'Emperiues es diu això és quan arriba a Barcelona, no? Perquè l'Emperiues ve de València, i han quedat a prop de l'estàtua de Colom, i se l'imaginava més gran.
Més gran, no? Clar, òbviament.
El minibús, també. No? Ella es devia esperar també un autocar, per anar per Europa, i es troba un minibús, i, ostres, me l'imaginava més gran.
David Brock, bon dia.
Ja.
Què?
Tu imaginaves més gran, aquest estudi? Te l'imaginaves més gran.
A tu t'ho han dit, no, això?
A tu, sí, bueno, escolta, sí, i a tu també.
No. Mites, no? Frases mítiques. Sí,
frases mítiques i sèries,
cotxe perquè...
sèries mítiques. Fidel espectador, t'hem d'imaginar, David?
Sí, jo m'ho he tragat tot.
Sí, eh?
Sí, he tragat, no, m'ho hem passat tot. I a nivell cultural televisiu, bueno, com el Víctor...
Bueno, o com ella, que encara
tot,
em sembla,
no?
Que em supera, eh?
Sí?
L'autora sí, ens supera, ens supera.
Però sí, tot això, totes les sèries que estàvem parlant, les hem vist. I recordem, clar, aleshores forma part de l'imaginària popular, no?
N'hi ha una, n'hem repassat diverses, n'hi ha una, de fet, l'hem anat a tocar, la frase que heu escollit en el llibre vostre és simplement dues paraules, que és Ah, vale, que és aquesta, que clarament va marcar un punt d'inflexió. Què va passar amb Plats Bruts?
Bé, Plats Bruts va tractar la llengua d'una manera desacomplexada. La llengua, les trames, no? S'ho podien permetre pel to de la sèrie, protagonitzada per gent jove, o no tan jove, no? Perquè hi havia la Mercedes, la Carbonell... I ho van fer sent... sent crítics amb la llengua mateixa, no? I una mica enfotent-se'n de... dels purismes o de la gent massa purista, i fent-ho amb molta genuïnitat, perquè jo crec que gent catalanoparlant que utilitza formes genuïnes, tothom diu la Vale, en algun moment donat.
Sí.
I el que comentem sovint és que no són expressions gens perilloses, no posen en perill la genuïnitat ni la qualitat de la llengua, perquè tothom l'identifica com un castellanisme i sap en quin àmbit, en quina situació comunicativa la pot usar i quan no, no és perillós. I a més la Vale el que fa és definir un personatge, no? Aquesta, no, en el cas de l'Emma...
La hippie.
Sí, l'Emma... Bueno, hippie,
bueno, hippie, o...
hippie i aristòcrata,
també.
Perquè era l'última descendent de Martí l'Humà.
Ah, ostres, això és
per
molt important.
Per tant, si Catalunya hagués de tindre una reina, seria l'Emma.
Hi havia un llinatge. I aleshores, en un dels capítols, ella parla molt bé, justament com a descendent de Martí l'Humà, vam dir com a futura reina, mireu que parlo bé en català. I aleshores, clar, l'Esparqui, el del bar, li fan preguntes, i això com es diu en català? I ella ho respon tot bé, i aleshores arriba al final i diu, doncs escolta'm, aleshores, si
en saps tant...
Si en saps tant, per què parles tan malament?
I diu... I l'Emma diu, home, perquè m'entengueu.
Perquè m'entengueu, sí, poble.
Sí. Arrebaixa.
És
que a Plats Bruts, parlant pròpiament de la llengua, perdona, és que era constant el tio, nòvio, rotllo, pijo, tot això era constant a Plats Bruts.
Sí, sí, sí.
Molt de ciutat, també, no? Potser.
Urbanita.
Era molt, molt urbà, no? El llenguatge.
Però ja ho era, no?
Sí, era per això, per això.
Sí, sí, sí.
Aquest dia era molt...
Sí, sí.
Urbans.
Estava molt...
Clar, en aquest sentit, el món acadèmic, de la presència, us ho pregunto com a lingüistes que sou, la presència de col·loquialismes, de castellanismes, en una sèrie d'èxit, en una televisió de llengua catalana, com es veu això?
En el model acadèmic més purista, perquè aquests també hi són, tot el que sona a cosa que castellanitza es veu amb mals ulls.
Yeah.
Però jo crec que això ha evolucionat i la gent ha entès, els lingüistes també han entès, que els productes són diferents i que les caracteritzacions lingüístiques dels personatges també. De manera que els joves de la granja podien parlar com parlaven, que és una mica
més literàriament,
més literària,
no?
Els joves de Vent del Pla parlaven com parlaven i van crear un model, i els joves de Merlí en van crear un altre que, a més, no ha tingut continuïtat. Perquè si a Poble Nou deien... Ai, a Poble Nou, si els Plats Bruts deien les paraules que el Sergi ens recordava ara, a Merlí ho van
dir. A Merlí hi havia el Samar.
Sí, no.
I tot d'altres que molt propis de l'argot juvenil...
No han seguit després en altres sèries.
No, d'un argot juvenil molt castellanitzat i que, de fet, ja va rebre crítiques. I el cas és que després hem tingut més sèries protagonitzades per adolescents, com les de l'Hoquei o el Jo Mai Mai.
Jo Mai Mai, sí.
I no hem trobat aquell model de llengua de Merlí. Hem trobat un model de llengua també amb argot juvenil, amb expressions que... esperem trobar en adolescents i que són molt més genuïnes,
més
molt
acadèmic.
Més naturals. No, acadèmic no, és a dir, col·loquial, perquè en català tenim tots els registres, no? I tenim, tenim recursos per adequar-nos a tots els registres, que és la gràcia, també.
Però sense tant barbarisme, potser,
exactament.
Com hi havia al Merlí.
Exactament. I sense argot impropi, diguem-ne.
I a Plats Bruts, al costat d'aquestes paraules a què fèieu referència, doncs hi havia la creació lingüística. Hi havia els picarols del David.
Sí, home,
els picarols del David.
Sí. Sí, sí.
Clar, aquí en Víctor, David, però, a favor o en contra d'afegir barbarisme?
Per mi un debat molt important aquí és fins a quin punt una sèrie, en la parla dels personatges, recull coses que s'han sentit al carrer o crea paraules que després passen al carrer?
Hi ha una retroalimentació aquí, però, per exemple, una cosa que han fet les sèries, totes les sèries, tant les més serioses, les costumistes, com les comèdies de situació més estripades... algun thriller, no?, que també tenim thrillers com Nit i Dia, és veure de la literatura, no? Però això també ho fan les retransmissions esportives, no?, d'utilitzar metàfores i recursos literaris. I les sèries ho fan. Llavors, el més normal és que la sèrie o la llengua dels mitjans en general vegue de la societat. És a dir, la font és la societat. Però jo crec que hi ha una retroalimentació i expressions que potser, tot i tindre la font al carrer, potser la gent no utilitzava, arran de sentir-les a les sèries, no? Te les fas teues, sí, les coneixes... Sí.
Ets una rata xuxarda, diu.
Ets una rata xuxarda.
Ets una rata xuxarda, això.
Qui ho deia, això?
Mira, aquest, escoltem. Mira.
Això és el que solen fer els delinqüents, no? La rata xuxarda com tu, si no, d'on te'ls ha tret els quadres?
Mira, tu, ja. Ah, això, sí,
a mi em sembla un insult extraordinari.
La rata xuxarda.
Això és a la Riera. I això és inventat, no?
Això és el Claudi Guitart, de la Riera, interpretat per Pere Arquillué. Sí. I, no sé, ho hauria de confirmar ell, però jo crec que això és collita pròpia.
D'ell.
No? Perquè...
Podria ser perfectament, sí.
Podria ser, no?
Sí, tant.
Sí. Però després la gent no ho diu pel carrer, eh?
Bueno, no, però ara t'ho dic. Ara
a partir de l'estil que hi ha RAC1...
Sóc
una rata xuxarda.
Hi ha una altra expressió que és inventada i que va fer fortuna, i aquesta jo crec que sí que se n'ha parlat molt en el seu moment, que és aquesta que va sonar a la que és la sèrie diària més llarga de la història de TV3 i potser de la història de les televisions en general, que és el cor de la ciutat, que és aquesta expressió.
Pinça birmana.
Fa mal?
Se m'ha parlat molt de la pinça birmana.
Quins dubtes va generar en el seu moment, eh?
Sí, sí, sí. Què és la pinça birmana?
Ho vull fer, no ho vull fer. Vull que m'ho faci.
No.
Per què no me l'han feta?
M'agrada saber en el seu moment què era.
La resposta és, fa mal, eh?
Ja. Heu arribat a saber, o teniu alguna lleugera idea això... de què pot ser la pinça birmana?
No, idea de què pot ser, ja, ni idea. Res, no, una... Això només ho sap Maria Jaén, guionista de la sèrie.
I potser Isabel Presler.
No, però era una altra història.
És veritat.
Ell és qui es va inventar aquesta tècnica sexual que va fer parlar molt a la xarxa, com dèieu, eh? Però no es va arribar a dir mai en què consistia. De manera que això també va generar allò del xup-xup d'anar-ne parlant. No?
Ja.
No, perquè segur que hi va haver el típic que va dir, jo ja sé què és.
Ja. El listillo.
No, jo t'ensenyo.
Sí.
A partir d'aquí ha corregut una cosa que no era gens això.
Jo imagino que és que t'escanyin amb els cames.
No ho sé, no ho sé. No, és que no tinc ni idea. Mela, tu ets l'expert aquí.
No, jo t'estic mirant a tu, David.
A veure, tornant a la llengua d'aquests 40 anys de sèries que estem repassant, a TV3 també se n'han fet algunes, no gaires, perquè és així, on s'ha sentit a parlar un català no central, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Destaqueu el llibre, algunes d'elles, com per exemple Dones d'aigua.
Dones d'aigua. Va ser una sèrie de poc èxit ambientada al Camp de Tarragona, sí, a Montbrió, i aleshores allà, com que els protagonistes, n'hi havia uns quants, que eren del territori, havien de parlar com a Tarragona. I això, jo crec que es devia fer una mica la voluntat de fer parlar com a la gent de Tarragona, devia venir perquè a Secrets de Família, que s'ambientava a Girona, i els protagonistes no parlaven gironí.
Uh-huh.
I aleshores arriba aquesta sèrie, que no va tenir gens d'èxit, la veritat, però sí que és un dels primers intents en què vetllarem per la riquesa dialectal, i si fem una sèrie ambientada aquí, farem dir aquesta i farem dir les coses que diuen a Tarragona i a Reus.
Però tota una sèrie parlada en lleidatà.
Sí.
Clar, que va ser Locartanyà.
Locartanyà. Sí.
I no absenta de polèmica.
I no absenta de polèmiques, també.
Exacte.
Sí.
Justament perquè no hi havia, perdona, el costum, no hi havia gaire el costum de sentir amb accents diferents.
Sí, però la polèmica també va venir de Lleida, que molta gent s'ofenia pensant que era una burla.
Aquí hem de tenir en compte el tipus de sèrie. Lo Cartanyà era una caricatura.
Era una caricatura.
Mm-hmm. Era una comèdia de situació molt estripada, eren molt animals. No?
Sí.
I era clarament una caricatura, i això s'ha de tindre en compte. Si ho podem fer amb gent de Barcelona i a Plats Bruts, s'ha de,
també
poder,
s'ha
fer,
de poder fer...
Clar. I jo crec que la cosa era aquí, no? És a dir... veure que la caricatura és per a riure'ns. I
tu, com a Tortosina, com veuries una sèrie que fes conya amb el Tortosí?
Ah, jo ho veuria la mar de bé. Sí.
Oh, ja hi hauria títol. Suc. El pacte dels perdedors.
Ah, bueno, ni
podria haver... Això és una qüestió política.
Ni podria haver diversos de títols, sí. I després hi va haver també Gran Nord,
sí?
No?
Sí, sí, aquí hi ha una cosa que necessito que m'expliqueu.
Sí,
de Gran Nord. Aquest alter diatopisme.
Ah, sí, sí.
Això és una qüestió tècnica, però per ser explicat fàcilment...
Ho he llegit i dic... Sí.
Vull saber què és l'estrella tupista.
Actor, actriu que parla en la seva varietat normal quan és persona, quan no és actor. I aleshores ha de posar-se la pell d'un personatge que és d'un altre lloc amb un altre accent. Vostè té capacitat per fer aquesta adaptació? Això és l'altertietopisme.
Això és el que feia a Gran Nord, Manel Barceló o Mercè Arànega, no? Sí, sí. És a dir, Mercè Arànega parla central, però s'havia de posar la pell del seu personatge, que era del Pallars, no?
I, en canvi, l'Aina Clotet, que era la mossa d'esquadra, que la passaven de Barcelona a Gran Nord, que ella era de Barcelona, parlava com a Barcelona...
No canviava la varietat.
No canviava per molt que fos allà. Això seria l'autodiatopia.
Per cert, em passen un enllaç del Nació, el Joan Ferrer des de la redacció, que llegeixo literalment un paràgraf. Rata xuxarda es tracta d'un insult que utilitza el Claudi, personatge que interpreta l'agarenc Pere Arquilloé a la sèrie La Riera de TV3. En el programa s'exposa que és una aportació de l'actor, no se la inventa, i jo aquí fallo com a terrassenc, és una expressió habitual a Terrassa, que jo no he pronunciat mai, però vaja.
Però és una aportació de l'Arquilloé, no?
Sí,
és una aportació de l'Arquilloé, jo que també soc de Terrassa.
Tampoc l'he vist. Tots
sou de Terrassa? No?
Sí, sí, o de Sabadell.
Sí,
hi ha més sabadellencs que terrassencs,
no sé,
però a poc
no
a poc anem, anem menjant terreny.
No sé, a ràdio...
Sí, escolta una cosa, avui, que hem parlat bastant de racisme, vull recuperar un fragment que ara l'Oriol està buscant, és tal és el número 12, és l'últim de tots el guió. Sí, perdó, és que he dit... Ah, crec que li he passat 14 pàgines de guió seguides i... Perdó, Oriol, culpa meva. Perquè és que ho he vist i dic, hòstia, pot estar bé això. Avui hem parlat, que hem parlat molt de racisme aquí al programa, aquest fragment de Secrets de Família que vosaltres també comenteu al llibre i que és aquest.
Esperó, mira, la negra...
Deixa passar, sisplau.
Una mona que parla català. Que brutal. On vols anar, mona? Per aquí és el teu poble, eh?
Sisplau, deixa'm passar.
Quan em parlis, m'has de dir Buana. Deixa'm passar, Buana. Va, demana-m'ho. Demana-m'ho o te'n penediràs.
Creieu que una escena així, a dia d'avui, malgrat que sigui per denunciar una actitud racista, es podria emetre en una sèrie?
És forteta,
Sí.
Bé, sona fort.
Justament perquè és per denunciar, jo crec que sí, que s'hauria de poder de poder fer. Si fos amb un altre, amb una altra voluntat, no, però amb voluntat de denunciar, i tant.
Sí, sí, però ara quan sentíem, jo sentia certa incomoditat.
Sí, t'has incomodat, eh?
Sí, sí. I potser no l'hagués sentida fa 15 anys. No sé, no és un tema interessant. Sí, sí.
Si és el racisme en estat pur, perquè ell és un paio enfadat amb el món i amb una cervesa a la mà, i aleshores aquella noia, la Kebala, interpretat per la Liberata Sepa, i aleshores aquella noia vol entrar a casa seva i rep aquest reguitzell d'insults.
L'altre dia parlant també, no recordo amb qui, algú em va comentar que, això és un tema molt llarg, sèries que envelleixen malament. I ahir m'havien comentat que, per exemple, Friends és una sèrie que te la mires avui, amb els ulls d'avui.
Vols dir, a nivell de certes
de
idees...
Que... Certes idees que, que en aquell moment podien passar...
Ara segurament no,
que ara faries,
no passaria.
Coses que grinyolen.
Sí,
no?
Sí.
Diríeu, hi ha alguna sèrie d'aquestes que hem repassat fins ara que hagi envellit especialment malament? I us faig la pregunta també a la contra. D'alguna que diguis, hosti, té molts anys, però a dia d'avui... És perfectament actual, també, amb el llenguatge que es fa servir, les expressions que es fan servir, els temes que es tracten...
Aviam, clar, des del punt de vista audiovisual segurament sí que en trobaríem, no? Això que deia
El David, perdona, sí, sí.
No sabia si té David o Òscar.
No.
Quina creu que portes amb això?
És una creu, és una creu.
Tota la vida.
No, però també. Segurament, sí, no?, que per la imatge veuríem que, ostres, sí... Però jo crec que justament pel model de llengua...
Han envellit poc.
Han envellit bé.
Han envellit
més que
bé.
Poc, han envellit bé. És a dir, poden haver envellit molt, però mantenen molt la dignitat i el registre, trobo, no? Aviam, parlàveu de Friends, però el nostre Friends, que seria Plats Bruts, no? I que és de l'any 99, vol dir que té 25 anys, i tu mires Plats Bruts, ara que els tornen a reposar els diumenges al migdia, em sembla...
I, no? Sembla fet ahir, sí.
I sembla fet ahir. Sí, sí. I justament, segurament, ens hem de treure certes manies o certes temors de parlar de determinats temes, per això que ara comentàvem. Això seria possible parlar-ne ara o fer-ho amb aquest to? Bé, depèn del tipus de sèrie on ho trobem i amb quina intenció ho trobem, no?
Sí. Està bé.
Fati Martí, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, vosaltres?
Molt bé, molt bé. A veure, des de primera hora del matí hem anat demanant als oients que compartissin amb nosaltres les fases que recorden i els hi hem demanat que ens gravessin notes de veu. He de dir, no ho faran. Però ho hem fet.
Ah, ho hem fet. Clar que ho faran. La gent es mor de gana.
I ara les escoltarem. Val? Però abans, deixeu-me anar un moment a la pàgina 151 del llibre, a l'últim apunt que feu sobre la sèrie Infidels.
Sí, home.
Que vosaltres al final feu l'apunt, el record i renoi. Hi ha un moment que llegeixo literalment del llibre i em miro tu, David, per alguna cosa en concret. Diu Raúl Fernández Miró, és l'encarregat de la banda sonora d'Infidels. Això explica el llibre. Havia obtingut el Premi Ciutat de Barcelona el 2008 i començava a fer-se un nom com el bon productor, cantant i músic que és. Fins i tot el crític David Brock...
Toma!
David Brock ja estava d'acord. No n'hi ha... I cita el literal, no n'hi ha prou d'encarregar la banda sonora referent per semblar més cool.
Això és, que, és quan era jove. Quan era jove i feia aquestes coses.
Eres més agressiu, no?
Home, és que jo el referí vaig conèixer quan encara no era ni referí.
Era Raúl.
Clar, home, clar. I tant. I a més, teníem una bona relació en aquest moment i... I abans que fos refri, jo escrivia sobre música, aquestes coses que no té cap sentit.
El vas llançar tu a la fama.
La música...
Sí, no, és que és gràcies a mi. Que...
La música és important a les sèries, eh? També esmentem o fem un homenatge als compositors, perquè també, de fet, en les músiques d'obertura de les sèries, identificaríem de seguida quina sèrie comença.
Sintonies i aquestes coses.
Hi ha una dita que diu que si una sèrie té una música de capçalera bona, serà una sèrie bona. Perquè indica d'alguna manera que hi ha hagut una tensió, que hi ha hagut un cuidado en aquella cosa, no? Per tant, el producte serà bo si la música és
quan
bona.
Quan tu sents l'Albert Guinovart, ja ve del pla.
Molt bé.
Quan tu sents Joan Vives, no? Ja hi ha les tresines.
Sí.
No? Hi ha un registre ja molt gran.
Sí, sí.
Aquest llibre que es diu Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes, fet per la Mònica Montserrat i el David...
Funcionarà bé aquest llibre, perquè és que aquest punt nostàlgic...
A més, és d'aquests llibres que té una cosa al final, que no ho hem dit, que es diu Posa't a prova.
Té com un concurset.
I té un test de les sèries, per exemple. A veure, com els dos experts en televisió que estan aquí...
Això s'avisa.
No, a veure, no... Quina sèrie es va estrenar un 11 de setembre?
És difícil.
És difícil, aquesta. Teniu tres opcions.
Un 11 de setembre.
Teniu tres opcions. A, Poblenou. B, Secrets de Família. C, El cor de la ciutat.
Va, jo dic Poblenou per dir alguna cosa, eh?
Sí, Poblenou?
Però l'encertaré per casualitat.
Bueno, jo per portar la contra la mela, dic un altre... Què m'has dit, cor de la ciutat?
El cor de la ciutat, Secrets de Família.
Va, jugo amb el cor, però bueno, té pintat de ser Poblenou.
Resolem, Mònica, David.
El cor de la ciutat.
Hòstia, el cor de la ciutat. 1-0.
Em vols un altre, Víctor, per empatar?
Vinga, va, per favor.
A veure, què
puc fer? Fixa't que portar la contra el Víctor és una garantia d'èxit sempre.
Ara expliquem. Sí, sí, sempre encertareu.
A veure... En quina sèrie es pot veure Josep Maria Benet i Jornet en un enterrament?
No fotis.
Hòstia, el sí, sí. Això ho sé.
Laberint d'ombres, B, Nissaga de poder, C, La Riera.
Nissaga de poder?
Laberint d'ombres.
Ah, tio, home, fracassat els dos. Fracassat.
Quan es mor la Mercè.
Tu has fracassat una mica més, Víctor Roca, em portes dues.
Gràcies.
Vols aixecar-te alguna... Aviam.
Vinga, va, una prova.
Quina sèrie final té més capítols, per exemple? A, Laberint d'ombres, B, El cor de la ciutat, C, La Riera.
El cor de la ciutat, no?
La Riera.
Bueno...
Ei, ei, ei.
No, la Riera va passar perquè em dona garanties de...
Un minut i mig i tornem aquí al Mont Recull, escoltem els oients imitant frases mítiques i rematem el programa amb el David Broc i el Víctor Amela.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
A veure, queden 6 minuts per arribar a les 12. Fàtima, n'hem rebut bastantes, no?, de notes de veu dels oients.
De notes de veu n'hem rebut una trentena, però molts comentaris més escrits, que, per tant, no els podem posar,
però... Però una trentena està vergonya. Una trentena, Déu n'hi
do. Està molt bé, escrits. Ja ens amenaçant. A veure, jo, si tiro amb la primera, després vas fent tu, si et sembla, perquè hi ha algú aquí apuntat, diu... Sempre està bé, òbviament, aquesta estava clar que hi sortiria. És que, de fet, diria que és la meva preferida. Plats bruts, sentim-ho, a veure.
A casa, quan es produeix un silenci tens o una mica incòmode, de cop se sent algú que diu així que Montse i Meritxell, frase mítica de Plats bruts.
És molt bona, és molt bona. Doncs també quan pensem en Plats bruts ens ve al cap la Montse i la Meritxell, com hem sentit, i el capítol de la platja, aquell
el ball
mític,
del ball del tanga.
Però també hi ha una altra frase que l'Emma deia tot el sant dia.
Jo recordo aquella frase del
de la sèrie Plats Bruts que deia la Emma, que deia ah, vale.
Com hem estat comentant ara.
Sí, l'hem repassada. I també Plats Bruts, que ha estat, com deies, la més citada pels nostres oients, doncs ens han recordat un postre que va donar molt de joc a la sèrie, aquell flam de pastisseria que en López tenia a la nevera.
Per mi, la millor frase d'una sèrie de TV3 és la que diu en López a Plats Bruts. Ho tinc decidit, em compraré un flam.
És bo, aquell capítol, també.
Ho tinc decidit.
Decidit, tot a mis.
Però Plats Bruts no ha estat l'única que ha triomfat entre els nostres oients. També una altra sèrie s'ha dedicat no de producció pròpia, però l'hem volgut afegir, la britànica Allo Allo, que també ha sigut de les més comentades. I és que l'hagis vist o no, és una de les més ressonades al llarg de tots els temps, ho sentim.
La frase que més recordo és la que deia la Michelle de la Resistència al programa Allo Allo, que és de que deia així: escolti'm en atenció, només ho diré una vegada. Aquesta frase sempre se m'ha quedat ahí gravada.
Però ho tornava a repetir.
Sempre va dir.
Sí, més enllà d'aquesta també n'hi ha una altra d'Allo Allo, la sentim.
Avui parlava amb el meu cap perquè diem, hòstia, ens hem fet vells, tio. Diu, sí, perquè aquesta expressió hi era... Bon deia, de tremenda Allo Allo. I com no, escolteu-me bé, que només ho diré una vegada.
I una última, Fàtima.
Doncs els oients també ens han citat Poblenou, Dallas, que ja n'hem parlat, però entre els oients més joves, que potser no han vist les sèries més antigues, destaca Merlí.
Jo la veritat que per ser bastant jove només he vist Merlí. I una frase que sempre em recorda quan penso en aquesta sèrie, quan escolto la sintonia, és que les coses siguin d'una manera no vol dir que no puguin canviar. És una frase que penso bastant i utilitzo bastant també perquè em motiva a fer el canvi.
Que és la que destaqueu vosaltres al llibre, pot ser o no? No, Merlí, no. Quan un pensa, la gent el mira malament.
Exacte.
Això és el que diu Merlí, el professor, per incitar els alumnes a pensar.
Sí, totalment. Sí. David Paloma, Mònica Montserrat, coautors d'aquest llibre, amb el que anirà, com dèiem, un tiro per Sant Jordi, me l'imaginava més gran, i altres frases mítiques de les sèries catalanes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies. Gràcies.
Fàtima, moltíssimes gràcies a tu també.
Gràcies.
No, a tu. A veure, Proc, Amela, hi ha molta teca, moltíssima teca, per parlar de tele, moltíssima teca.
Hi ha merder a Televisió Espanyola.
Hi ha merder a Televisió Espanyola, bàsicament, aquest seria el primer tema. Escolta, i si torneu demà?
Tornem demà.
Som-ho bé.
És que vivim aquí nosaltres.
Sí, no, per això.
Festiu intersetmanal, treballant. Sí,
doncs demà, Televisió...
No, demà no és festiu, perdona.
No és festiu, bueno.
No.
És festiu a Madrid.
És festiu a Madrid.
Demà no és festiu. A mi la viu en el seu festiu.
És igual, si treballo tots els dies, és més igual. Almenys dimecres, dilluns, és igual.
Doncs demà, aquí al Monarracú, a partir de les 11, aquest merder a Ràdio Televisió Espanyola i la resta d'actualitat.
Que en teoria avui continua, això.
Per tant, demà tindrem actualització amb el David Broc i el Víctor Amela.